La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.
Hola a tots i totes, benvinguts a la jungla de la Torre.
Bon dia, bona tarda, bon vespre.
Però ja s'ha de dir sempre bon dia en català correcte.
Correcte, perquè és correcte dir bon dia durant tota la jornada.
Molt bé. Setè capítol.
Setè capítol i engrescats.
Omicron Edition, li podríem dir aquest.
Sí, Omicron Edition i a veure com acaba, si hem de batejar encara més virus, perquè de la manera que estan mutant, acabarem envirulats.
Envirulats, molt bé, ens quedem amb aquest adjectiu, envirulats. Qui tenim avui? Doncs avui tenim, en aquesta jungla de la Torre, veurem quin animal és. Recordem que tenim molts animals.
Molts.
L'última va ser, vam quedar al final amb una gazela, oi?
Una gazela. Encara...
Laura Rodríguez.
Correcte, i encara tenim aquella reflexió de si el gat es considera una espècie de la jungla. Ho preguntarem al convidat.
Jo defenso el no, i tu ets més del sí.
Sí, home, hi ha gats salvatges.
Sí, però a les selves no hi ha gats salvatges, però bé.
Pensa que acabarem convivint amb androides, imagina't. Això és el futur. Estem a l'any 2022 en què el metavers serà el protagonista. Per tant, començarem a veure...
La jungla de la Torre estarà en el metavers? Tindrem una emissora ja en el metavers?
No avancem res.
Va, parlem del convidat.
Exacte.
El convidat és el Carles Perdiguero. Hola, Carles. Molt bé, et presentem primer perquè segur que molta gent que ens escolta sap qui és, però potser hi ha algú que no. Doncs bé, Carles Perdiguero i Garreta és advocat penalista. Nascut a Barcelona l'any 1974, resideix al nucli antic de Torredembarra des de fa una pila d'anys. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, habilitat en Dret d'Estrangeria, Dret de Menors i Violència de Gènere. És col·legiat actualment a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia a Tarragona, amb despatx obert a la mateixa ciutat. Professor associat de la Facultat de Dret de la URB des de fa 15 anys, és advocat col·laborador de l'entitat antirepressiva Alerta Solidària, soci d'Òmnium Cultural, antic portaveu de la plataforma Salvem els Muntanyans i també és membre del Consell Escolar i, aquesta última dada, que mira, la farem per començar, que és insubmís al servei militar.
Algú que s'ha escapat.
Molt bé. O sigui, la vida al quarter no et convencia massa?
No, precisament. No em va cridar mai gaire l'esperit militar.
I per tant, te vas fer insubmís, era d'aquells anys finals dels 80-90.
Sí, era els 90 ja, jo em vaig fer insubmís al servei militar, em va coincidir amb un canvi de reforma del Codi Penal al seu moment i em va comportar un judici a l'Audiència Provincial de Barcelona en el seu moment. Sí, amb el corresponent judici, la corresponent condemna i una de les coses que em marquen en certa manera i de les quals em sento plenament orgullós.
Ja estudiaves dret, per tant, en aquell moment?
Sí, de fet, estudiava dret i de fet el que sí que em va comportar és un petit entrebanc en el moment de col·legiar-me com a advocat. El fet de tenir antecedents penals en aquell moment doncs suposava un impediment que vaig poder solventar i posteriorment la desaparició del delicte d'insubmissió doncs va comportar que pogués incorporar-me plenament a l'exercici de la meva activitat professional.
En fi, Carles, no t'agradava la trompeta, no? Bàsicament.
No, la trompeta m'agradava i la majoria d'instruments m'agraden. En general, la música crec que és molt encoratjadora, però la música militar no acostuma a tenir la meva devoció.
Li agradava més la cançó de Sau, potser. No nascut per militar.
Potser alguna d'aquestes o alguna altra varietat que hi havia en aquella època, sí, efectivament.
Bueno, era una època que és això, jo soc una mica més jove, però ja recordo que hi havia en aquella època el tema de la insubmissió, era un tema que estava, doncs sí, hi havia doncs, cada cop més insubmisos i més objectors de consciència, fins que al final va desaparèixer el servei militar.
Sí, de fet, l'insubmissió es considera un dels moviments de desobediència civil més grans que ha existit mai, és a dir, que milers de persones directament desobeïssin una llei amb el risc d'un ingrés a presó, doncs jo crec que marca una fita de la qual podem aprendre molt a data d'avui.
Mm-hmm. Home, alguns representants polítics dirien que et va saltar la llei, no?
Sí, efectivament. És a dir, la
com
llei...
Puigdemont, podríem dir?
Bueno, jo crec que som, com, són maneres diferents d'interpretar-ho. El tema sempre, jo crec que el que es fa sovint és intentar forçar les costures de la llei per intentar modificar-la, precisament, o en aquest cas suprimir-la, com va ser en el seu moment la supressió del, del servei militar obligatori. En el cas actual, jo crec que la desobediència civil doncs, és una eina també per evidenciar doncs, que de vegades les costures polítiques doncs, són insuficients i que cal trencar-les d'alguna manera per propiciar un canvi. I que la realitat s'adapti a el que hi ha en aquell moment i la legalitat doncs, funcioni com ha de funcionar.
Per tant, per a persones com tu que en aquell moment van desobeir, avui dia podem dir que el servei militar és gràcies també a totes aquestes, aquestes persones que ho vau fer possible, no? Des de la rebel·lia, entre cometes.
Jo no cauria en un excés de triomfalisme, tampoc. És a dir, la desaparició del servei militar jo crec que és conseqüència de molts factors, un dels quals és, efectivament, el fet de que el moviment d'insubmissió posa damunt de la taula aquest debat, però el moviment per la insubmissió anava més enllà d'això. Vull dir, és un moviment que el que denunciava era el militarisme en si i, per tant, té una continuïtat en els moviments antimilitaristes actuals, en els moviments d'objecció fiscal, etc etc. Per tant, no és una lluita, jo crec, que tingui un punt final, sinó que és un aprenentatge del qual doncs, es poden extreure noves maneres de desenvolupar-se políticament.
De fet, el fons és allò de dir... Qui és l'estat per disposar de tu un any de la teva vida, en aquell cas, o sigui, 9 mesos ja, ho han anat reduint, de la teva vida, en aquest moment, en aquell cas, pel fet de ser home, perquè les dones no calia que fessin el servei militar en aquell moment. Era una cosa que, i clar, te trobaves, vas a gent que agafava pròrrogues i acabava la carrera, tenia una fenya i s'havia d'incorporar, doncs, 9 mesos, un any, a fer el servei militar, amb la conseqüència que podia ser de perdre la fenya o almenys un obstacle a la seva carrera professional.
Sí, evidentment una miqueta la insubmissió el que posava era l'estat al descobert, no? I jo crec que segurament doncs, és una de les coses que hauríem de buscar de quina manera posem l'estat al descobert amb els pressupostos militars que tenim actualment damunt de la taula, en els quals, sense fer demagògia, doncs, podem veure doncs, que la despesa militar és absolutament exorbitada i que té un creixement constant en els darrers pressupostos. Per tant, d'alguna manera o d'una altra, cal donar visibilitat a aquesta situació.
És necessari tenir exèrcit, servei militar?
En tot cas, de la manera que està plantejat, no. Jo em nego a la resignació de dir que ens fa falta un potencial armamentístic per destruir el planeta 50 vegades. Vull dir, aquesta absurditat l'hem de combatre i precisament la racionalitat implica reduir aquesta cursa militarista i no incrementar-la. I us dic precisament des de la racionalitat, no? des de la raó, des del fet de... Si constatem la dificultat de fer desaparèixer l'exèrcit d'un dia per l'altre, sí que el que haurem de constatar és la necessitat de reduir aquesta despesa militar que no té segurament la utilitat que es diu que hauria de tenir.
Home, si no existís no tindríem tampoc el 12 d'octubre, no? Què faríem sense la desfilada?
Diré moltes coses, o no hauríem vist escenes com les que vam veure a l'inici de la pandèmia en les quals les rodes de premsa es feien amb un militar davant del faristol.
Van ser unes setmanes, alguns mesos, però déu-n'hi-do, aquella imatge era molt almenys a mi sonava molt antiga.
Bueno, és una imatge antiga, però desgraciadament qui es va encarregar, per exemple, de la suposada desinfecció de l'il·lustre col·legi de l'advocacia de Tarragona va ser l'exèrcit,
sí, sí.
En una fotografia que es van fer en la pròpia sala d'actes del col·legi, que a molts ens va avergonyir, no? Aquella mena de posar-se una medalla pública per una cosa que no havia de ser, no? Per tant, segurament en algun moment hem trobat a faltar més bates blanques i menys casaques militars en aquesta pandèmia.
Molt bé, després parlarem de togues, però hi ha un apunt de la teva biografia, que és aquest, de portaveu de la plataforma Salvem els Muntanyans, que quan ho repassava, hòstia, me n'hem recordat, que estem parlant d'èpoques bastant passades, mitjans... Segona part de la dècada dels 2000, potser, va ser quan hi havia tota
sí, bueno, va tenir una durada d'una desena d'anys.
Però l'inici arrenca, diríem que era el govern socialista de Manuel Jiménez,
sí.
En aquell moment.
Sí.
Per què es va crear aquesta plataforma i què era Muntanyans?
La plataforma Salvem els Muntanyans neix a partir del moment de l'existència d'un pla parcial que permet la construcció de, no recordo, 550 habitatges, si no recordo malament.
Una burrada.
A la zona, adjunt a la zona de l'espai d'interès natural dels Muntanyans, no? La construcció d'aquests habitatges, nosaltres enteníem que tenia una vessant de risc, per una banda, és a dir, era una zona inundable i, per tant, no hi havia motiu per construir en una zona inundable, i, per altra banda, doncs, suposava la destrucció de l'espai natural d'una manera abassegadora. I, per tant, per aquests dos motius vam iniciar les corresponents accions polítiques i judicials per aturar-ho. Val a dir que va ser un aprenentatge, jo crec, molt gran per totes les persones que en van formar part, també per veure doncs, la cara més bonica i més fosca al mateix temps de la política local, municipal, i per veure que, desgraciadament, es va haver d'aturar i es va declarar nul el Pla Parcial Muntanyans 2 gràcies a una sentència judicial, quan hauria sigut desitjable que fossin la mateixa classe política que ho hagués aturat.
Els terrenys en aquell moment són de la Sareb, si no m'equivoco, i encara es vol col·locar, perquè hem vist
sí,
alguna tanca, alguna sí, publicitat.
Sí, de fet, el reitzer i la història de Muntanyans 2, vull dir, dona per una novel·la, no? És a dir, el seguiment de propietaris, copropietaris, successions de titularitat, doncs dona per molt, i no ho hem amagat mai. Les suposades voluntats de compres de terrenys que després apareixen i desapareixen com per art de màgia, tot un seguit d'elements que realment, malgrat la limitació de recursos que disposàvem en aquell moment, doncs sortosament va donar un bon fruit i demostra que en realitat el que feia falta era voluntat política. No hi ha hagut cap daltabaix pel fet de que Muntanyans no tingui 555 habitatges construïts, ans al contrari. I, per tant, jo crec que va ser una manera d'aprendre que dels nostres representants polítics doncs, cal reclamar, en aquell moment i ara, doncs, per una banda, un cert entusiasme a la manera de fer les coses i un cert inconformisme. La resposta més habitual sempre era de no, és que això ja està fet, ja no es pot canviar, ja no podem fer res. Era el que dèiem abans, no? Doncs de vegades jo crec que cal forçar una miqueta les coses, tenir una mica d'imaginació i, si hi ha voluntat, doncs, intentar canviar les coses. Que no surt bé, doncs no surt bé, però com a mínim intentar-ho.
Sí, en aquell ajuntament s'ha de veure que no hi havia aquesta voluntat d'oposar-se a aquest pla tan...
Sí,
tan,
bueno, diguéssim que
dimensió tan bèstia.
Vam constatar una voluntat de passar-se la pilota entre les diferents administracions, tant entre l'administració local com en l'administració autonòmica. Jo sóc l'administració autonòmica, en tot aquest temps doncs, va canviar de mans en diverses vegades, no? I representants que quan eren a l'oposició doncs, semblava que donaven suport a unes certes reivindicacions, quan tenien responsabilitats de govern doncs, ja negligien d'aquestes responsabilitats. No? Era una mica decepcionant en alguns moments. No? Era potser que hi ha una frase d'una cançó d'Altai que deia que el càrrec capgira les virtuts. No? Doncs, efectivament, notaves que el càrrec doncs, capgirava les virtuts de determinades persones que quan estaven en una posició doncs, abrandadament doncs, defensaven que no s'havia de construir en aquell espai i, en canvi, quan adquirien alguna responsabilitat de govern, doncs, canviaven el seu discurs.
O sigui que el poder canvia les persones, o almenys sí que canvia una mica alguns, diem, de principis. O...
Bueno, és el que hauríem d'intentar que no fos així. Hauríem d'intentar-ho, eh? Vull dir, no crec que haguem de fer ni generalismes d'aquests que sovint es fan, ni res per l'estil, eh? Però sí que realment... aquesta situació i la política del dia a dia i la política de partit doncs de vegades porta a aquestes situacions.
Molt bé. Tenim l'Albert m'ho escoltant molt, molt atentament avui, eh? Està xerrant menys.
Molt, molt, molt. La veritat que és home, és molt interessant el que diu el Carles. De fet, és la història viva de la torre.
Tu l'època de Montanyans havies fet GB, potser, oi? O què?
Home, i si bé tampoc. Ja m'agradaria ser més jove. Però sí, sí. Home, Muntanyans es va viure molt, també. Vaja, Marc, clar, pensa que ho tenim al costat. I gràcies també a l'empenta de tots ells, avui podem dir que es conserva un dels espais naturals més importants, jo diria, no només de la demarcació de Tarragona, sinó a nivell català, de la costa. I això, de fet, és un tema que podem traslladar a dia d'avui, no? Avui s'està parlant molt de com mantenir les platges des del punt de vista més sostenible. Aquí Altafulla n'és un exemple, no?, del pla de gestió sostenible que, a més, s'està extenent a la resta de la costa catalana. Però és que en el seu moment, el que es va fer en Muntanyans, precisament, era això, no? Era protegir un espai natural entès com un entorn dinàmic, no? Que al final és el que és. l'espai natural dels muntanyans, com també ho és la desembocadura del Gaià, i que gràcies a això un dels atractius precisament turístics més importants que tenim a la zona són aquests dos pols. I jo crec que ara sí que és molt fàcil parlar a toro passat, com es diu, no? Però ara valorem encara més tota aquella gestió.
És curiós, eh? Perquè...
I també la mala gestió políticament que se'n va fer.
Però és curiós,
tot
perquè
s'ha de dir.
Amb allò que passa a vegades, podria ser que aquí a la desembocadura del Gaià tinguéssim una central tèrmica, perquè recordem que Endesa va comprar uns terrenys per fer-hi una central, uh-huh. I el port de Torredembarra inicialment es plantejava fer-lo a Cal Bofill, al costat de Muntanyans. Per tant, la història a vegades és molt capciosa.
Bueno, de fet, els pescadors de Bajamar, i jo sempre he dit que quan es vol projectar un projecte, valgui la redundància, s'ha de parlar amb la gent gran, perquè per algú tenen experiència, però el port de la Torre, si es hagués fet a Bajamar, no als Muntanyans, que és diferent, sinó al centre de Bajamar, potser avui podríem parlar de que tenim una de les zones patrimonials més riques, com és el Roquer de la Torre, perquè no cal recordar que avui dia la Roca Foradada deixa molt que desitjar.
I el Cap Gros va passar millor vida, també.
Exacte. Vull dir que teníem la zona més idíl·lica, podríem dir, d'una de les millors platges que hi ha a Catalunya, i això ho hem de dir alt i clar, però que ens vam carregar la joia. I això va fer el port, i això no ho hem d'oblidar.
Farà 25 anys, eh? Farà 25 anys aquest any 97 del Cap Gros, que va acabar el Cap Gros.
I precisament molta gent gran, de Bajamar, en aquest cas pescadors, sempre ho havien dit i havien defensat sempre que el port s'havia de fer allà, com ha passat a Cambrils, com ha passat amb altres poblacions de la costa, no? Però bé, ara ja no es pot tirar enrere, ara és el que hi ha.
Jo d'això en discrepo, eh? Jo d'això en discrepo, és a dir, precisament fa relativament pocs dies sortia un informe sobre l'evolució de l'estat de les platges al litoral tarragoní, i que el signaven una biòloga que no recordo el nom, i em sap greu, i el que explicava és que ens hauríem de començar a perdre la por de desconstruir, també, no? És a dir, de tenir la mateixa visió de fa 25 anys, o de fa 30 o 40, no? Que en el seu moment, doncs, potser era una visió de creixement econòmic,
sí, sí.
De...
Estic d'acord, amb el que dius.
De desenvolupar-se d'aquesta manera, i bueno, i cada cosa l'hem de posar en el seu context, no? Però no ens ha de fer por, tampoc, restituir les coses, de vegades, a la seva situació original, com ha passat en altres llocs de la costa catalana, vull dir, en les quals, doncs, urbanitzacions senceres, doncs, s'ha constatat que, doncs, que malmetien el paisatge i que, per tant, doncs, s'havia de valorar que no estiguessin allà. El fet de la construcció dels ports implica també, a més, vull dir, que la sorra de les platges pot perdre la seva qualitat també, uh-huh. de la manera que la coneixíem fins ara, no? En tot cas, jo crec que no hem de tenir por, no? Allò de, ostres, no, és que això ja està així, per tant sempre serà així. Bueno, o no, no? Uh-huh.
Sí. No, de la mateixa que s'han construït es pot deconstruir, això és impepinable, i de fet una de les fases en què molts projectes de gestió sostenible de platges estan és precisament amb la deconstrucció d'allò que s'havia construït anteriorment, però clar, després hi ha una altra cosa que no hem d'oblidar, és l'àmbit econòmic, no? Que representaria això, és a dir, treure el port de la Torre i tornar-lo a fer.
No, però el cas de Montanyà,
després hi ha una altra cosa que hem de tenir en compte, i és que potser a la costa hi ha una saturació de ports esportius. Això és una altra, perquè fa 30 o 40 anys quants ports hi havia a la demarcació de Tarragona i quants n'hi ha ara. Vull dir, fa 25 anys el Port de Torre, però és que fa 15 anys diria que es va començar el Nord de Barà. Estan a tocar. També hi ha com a Ruga. Més endavant diríem que hi ha Sitges. Segur de Calafell. Vull dir, clar, ports que per quilòmetres estan molt pròxims. Potser, el tema és que potser n'hi ha masses de ports.
Bueno, en tot cas, jo crec que no, sobretot jo crec que el que ens hem de quedar és que no cal fixar dogmes en el fet de que no es pot, que les coses són inamovibles, no? Jo crec que les coses es poden modificar amb totes les dificultats, evidentment, i mai amb un esperit allò de vinga, arrauxat en aquestes coses, no? De manera meditada, però jo crec que sempre hem de tenir en compte totes les opcions i no descartar-les tampoc. Uh-huh. I veure que segurament el que es perd de vegades econòmicament per una banda es guanya a llarg termini per un altre, i jo crec que el paisatge del litoral torrenc, doncs, en el seu moment, doncs, i ho dic segurament, vist des de fora, com a foraster que jo era en aquell moment, no? quan es va fer això, però segurament jo, vist amb els ulls de la gent que vivia en el seu moment a Torredembarra, veig amb enyorança aquest roquer que vosaltres moltes vegades esmenteu i expliqueu, i com l'heu viscut, sí, sí. No? I jo aquesta enyorança o tristor, com li vulguem dir, que teniu els torrencs de tota la vida, en certa manera me'l faig meu, i em sap greu no haver viscut això, no haver viscut aquella roca foradada que tantes vegades comenteu, uh-huh. I veure l'estat actual i la deixadesa que moltes vegades doncs, té aquest indret.
Per altra banda, els muntanyans, quan jo era petit als anys 80, anàvem a la platja Clarà i aparcàvem el cotxe enmig dels muntanyans.
Sí.
I però sense pensar en cap corriol, cama negra, ni res.
Bueno,
i
perquè
en canvi, els 90 s'ha rehabilitat.
Però
i s'ha convertit en una zona humida de
però, clar, la consciència ecològica no és la mateixa.
No, no és la mateixa.
Ara,
no.
A la que hi havia fa 25 anys.
Però cal voluntat política.
I sí, sí, moment, no, això és evident.
La va tindre el que era regidor, el Joan Boronat, davant de Medi Ambient, uh-huh. I ho va tirar endavant. Uh-huh. I ara ningú discuteix que muntanyans s'ha de continuar sent muntanyans.
Uh-huh. I tornant a la qüestió del port, també és veritat que tampoc sí que es comentava a petit comitè, a la Jamar, a la Torre, però tampoc hi van haver concentracions en contra, eh? Tot el contrari.
Vull dir. No, algunes pintades a Salvem el Roquer...
Sí, però no era per...
No, 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 no era.
Amb la força que podria haver suposat fins i tot frenar el projecte. Eh? I això ha passat a l'Empordà, els Aiguamolls de l'Empordà, que van ser els pioners en defensar a l'entorn natural, no? I s'ha de dir així. Perquè ha sigut així. Han estat doncs, els que van començar ja no recordo el nom del que havia sigut també director de la Fundació ja no ho recordo, però era, vaja, és un dels pioners en la defensa dels aiguamolls de l'Empordà i que va donar doncs, exemple i continuïtat a, fins i tot que s'extengués al llarg de la costa, no?
Molt bé.
Els Reis de la Jungla, amb Gerard Requesens.
Doncs avui, en aquest podcast, per començar l'any 2022, hem volgut tenir amb nosaltres el que, si em permeteu fer una referència al Vall de Malcasats, és una de les tres autoritats del poble, que és el mossèn, el rector de la parròquia de Sant Pere Apòstol, que és el mossèn Joaquim Gras. Mossèn, hola, què tal, com estem?
Hola, bona tarda.
I per començar, evidentment, bon any 2022.
Exacte, igualment, que tingueu un bon any.
Suposo que han estat unes festes de força feina, no?, per un capellà.
Home, sí, sobretot perquè se van acumulant les festes una damunt de l'altra, i quan sembla que ja s'acaba, torna a començar. Però bé, mira, ja ho sabem de cada any, per tant, amb això estem molt tranquils.
Què representa per un nen de Torredembarra, que evidentment ara s'ha fet gran i s'ha convertit en el rector del seu municipi?
Doncs primer una sorpresa, perquè si a mi m'haguessin dit que jo seria rector del meu poble natal, hagués dit no, mai de la vida. I mira, jo quan el bisbe m'ho va dir, vaig pensar, bueno, mira, digues que sí. Sí, no sé per què. No m'ho he pensat dues vegades. Dic, al fi i al cap, ja ho conec. I una altra cosa. Avui dia també s'ha fet tan gran la torre que els que conec ara són mínims.
Clar.
Perquè hi ha molta gent que no...
Sí, sí.
Que jo no sé qui són, ni em coneixen a mi. Bueno, em van coneixent, però ni els conec. Vull dir que...
Però vaja, deu ser també motiu d'orgull, no?
Home, sí, sí. Allò que en diuen un cura pilongo. Saps què vol dir, cura pilongo? Vol dir que és rector d'on hi ha la pila baptismal on va ser batejat. Això ho diuen a l'Aragó.
Doncs ja en sabem una més. Mossèn, si vostè volgués agafar la màquina del temps i viatjar a la torre del passat, potser aquesta de quan vostè era petit o jove, a quin racó aniria?
No, jo sense dubte aniria al Roquer, però te diria, no com està ara, perquè ara és una altra cosa, sinó com estava en aquell temps, començant per el rec de Sant Joan, per la basseta que dèiem, no sé si tothom ho deia així, anant cap al Cap Gros, que ara ha desaparegut. Jo un dia, quan vaig arribar aquí, que algun dia surto a caminar, dic, on de carall està el Cap Gros? Està per allà a terra, ha caigut. Després, bueno, la Roca Foradada, bé, fins al Canyadell, tota la part aquella. Jo, per mi, jo un racó que hi anava de jove abans de marxar d'aquí, ja un cop me van ordenar, jo hi anava moltes vegades a les tardes i venia a casa i anava a passejar per allí. Sí.
I un lloc actual d'aquesta torre d'en Barra que ha canviat, que vostè ens deia ara, ha canviat molt, a quin lloc triaria ara per desconnectar de la seva vida diària?
o per curiositat de la vida diària, mira aquí on estem.
Ho hem d'explicar on estem, eh? És a la plaça de la Font. Sí. És un lloc, jo crec que està molt bé perquè, allò, per socialitzar, no?
Sí, doncs mira aquí, perquè a mi m'agrada el Holgorio, i com que aquí hi ha gent, a vegades passo per mi, no sé si conec algú, però no crec que ningú passo de llarg, perquè clar, sentar aquí sol com un mussol, no, però vull dir, és un dels llocs que, mira, sempre m'ha agradat.
Ah, perquè vostè és un capellà que això, que li agrada parlar amb tothom i que li agrada acostar-se a tothom, no?
Sí, sí, sobretot això, sobretot això. Coneixes gent, el que passa que a vegades la gent te mira així amb una cara una mica rara i dius, bueno, ara no sé què dir, però jo a vegades miro si hi ha algun conegut, i, però bueno, si no, sí, a mi m'agrada estar entre on hi ha soroll.
I que hi hagi ambient.
I que hi hagi ambient, clar.
I si li faig triar un moment de l'any en què li agradi més Torredembarra, perquè d'ambient n'hi ha molt a l'estiu, però no sé si és el seu moment de l'any preferit.
Mira, jo et diria, potser t'ho diré per defecte professional, però jo diria Setmana Santa. Per tant, començant pel diumenge de Rams, com passant per el dijous, com el divendres, tot. Vull dir, certament que potser tiro més cap a lo meu, no? Però inclús per la gent que ve i la gent que participa, ara amb tot això de la pandèmia tampoc jo no he pogut viure, no? Perquè hi ha molta gent que no, s'ha quedat a Barcelona, no ha vingut, tal. Però jo diria la Setmana Santa, perquè la Setmana Santa és un cúmul de coses tradicionals i que donen una mica d'identitat també a lo que allò, el que hi ha més dintre de cadascú, no? I que també dona una mica el color del poble on un està.
I amb una processó de Divendres Sant també va destacar.
Sí, també. Sí.
Tot és el gran acte, no? Segurament de la Setmana Santa.
Bé, tot i que jo ara diré una cosa que potser a algú no agradarà. Jo no sóc massa de processons.
Ah.
Però, certament que jo recordo les processons de quan jo era petit, eh? Però, bueno, i la de Divendres Sant, si es fa bé i amb respecte i tal i qual, doncs encantat, no? Però vull dir, clar, jo per mi pot dir, la processó del Divendres Sant, clar, com que per mi no és l'acte més important, sinó que l'acte més important és la celebració litúrgica, doncs per això dic això, no? Però vaja, a més, clar, la gran sort que jo tenia quan estava, per exemple, a Tarragona, és que només tenia una Setmana Santa, a veure si m'explico. Mm-hmm. Només me tenia que ocupar de la parròquia. Ara aquí, entre Creixell i aquí, i Baix a Mar, tot i que mossèn Esteso m'ajuda, són tres que has d'estar una mica preocupat. Però bueno, tot i així jo diria, dels records que jo tinc, la Setmana Santa.
I acabem, què milloraria del nostre poble?
Mira, ja sé que potser un dirà què diu aquest ara. El carrer Major.
Per què?
Perquè és una llàstima que el carrer Major s'hagi degradat tant. Poca gent que hi viu, cases que no s'arreglen. A veure, un carrer que jo hi he passat alguna vegada, bueno, més d'una vegada, i sembla que sigui només perquè els cotxes puguin entrar, no hi ha gent, per mi em fa llàstima. Jo recordo el carrer Major, de quan era jove i petit, i era una altra cosa. Ara me sembla que allí s'hauria de fer alguna inversió pública en el sentit de facilitar als veïns que poguessin arreglar les façanes o fer habitables les cases i promocionar aquell espai.
Doncs, mossèn, moltes gràcies. No sé si se senten de fons les campanes, però és una bona manera d'acabar l'entrevista. Gràcies i el que dèiem a l'inici. Bon any.
Igualment, eh? Bon any i gràcies per tot.
A Torredembarra hi ha feres, paràsits, mandrils, piranyes i cocodrils. Els anirem descobrint en cada programa. La jungla de la Torre. El primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Doncs res, tu, a fer obres al carrer Nou, que ja em portaria unes quantes, eh? Ai, carrer Major, perdó, carrer Major.
Totalment d'acord amb el mossèn amb aquest tema, eh? El carrer Major és un carrer que porto molt a dins, perquè som dia la meva avi i passava moltes hores. La degradació que ha tingut en els últims 30 anys és preocupant, és preocupant. Uh-huh. És això, hi viu molt poca gent, clar, aquí hi vivia molta gent gran, s'han morit. Són pisos, cases que no estan en grans bones condicions i això fa que s'hagi anat despoblant. Uh-huh. I sí, és un carrer que li caldria una inversió.
Estaries d'acord, Carles?
Bueno, jo crec que caldria una inversió en la totalitat segurament del nucli antic.
Sí, del nucli
antic. Jo crec que el nucli antic de Torredembarra és una joia que no està prou valorada ni pel propi municipi, no? Edificis que cauen, Al costat de casa que hi ha aquell edifici de Cal Carbonier, que té aquells gravats a la mateixa plaça del Castell, sí, que any rere any van desapareixent i que segurament són una joia que caldria conservar d'alguna manera. Casualment, ahir o abans d'ahir consultava un calendari editat per l'Ajuntament de fa, crec que era 10, 12 o 15 anys, de fotografies precisament d'indrets de Torredembarra, i hi havia una fotografia del carrer Major, em sembla que era, d'un espai que ja s'estava caient a trossos en el seu moment i que actualment està igual, no? Llavors és una manera de molt, molt visual, no?, de veure doncs, aquesta manca d'inversió. I una inversió no és només dir, doncs va, farem ara quatre torretes i quatre no sé què. No, és una cosa que és necessari consensuar amb els veïns, que és necessari doncs, tractar en el dia a dia i que jo crec que no, segurament no ho estem fent de la manera que tocaria.
Sí, la idea és altres zones del nucli antic, com la zona del carrer Alt de Sant Pere, tota aquella zona també està molt degradada. És el que diuen, cases abandonades, cases que cauen, espais que estan en poc manteniment. Sí, potser és el moment d'això, de fer aquest pensament i de fer lluir el nucli antic.
Bueno, jo crec que és posar en valor un patrimoni que ja existeix. És a dir, sí, no és una cosa nova que ens haguem d'inventar, és un patrimoni que existeix, que hem de cuidar i posar-lo en relleu, no? I jo crec que això és important fer-ho i que jo crec que els veïns tindrien moltes ganes de fer-ho. I a més, quan entres a determinades cases del nucli antic, de vegades trobes veritables tresors que et sorprenen, no? I saps la dificultat d'una determinada gent per conservar-ho com toca.
Se sent com una cançó, que és això.
No sé si al Carles li sonarà aquesta sintonia.
Sí, però ara no em surt el nom.
La família.
És que no em ve al cap, no sé per què, però no em ve al cap, eh? Jo aquestes coses no...
La família, sí.
No.
És que el Jordi, t'explico, Carles, el Jordi m'ha dit, prepara aquesta banda sonora que creu que amb el Carles li agradarà. I jo què he fet? Preparar la banda sonora de El Padrino.
Bueno, evidentment, doncs el Jordi sap perfectament que el Ball de Gitanes de Torredembarra, del qual tinc l'honor de ser-ne el capità, ha fet un calendari amb...
Que s'ha venut molt bé.
Amb fotografies de la meva il·lustre cunyada Imma Font. Tot cal dir-ho, i ha fet un treball excepcional i ens ha deixat a tots amb uns cartells de pel·lícula. I a mi, concretament, doncs, m'ha situat en la posició del
Padrino. Del Pacino, no?
I... No, Pacino no, ets del d'això, de Marlon Brando.
No, el Pacino.
No, el Pacino. Sí.
Va tenir el cap a
ara
Marlon
em fies confondre. No,
va tenir el cap a Marlon Brando, tu no sé per
no,
què.
No, el Pacino.
El Padrino, el fi del Padrino, que acaba sent Padrino, clar. Que és, això.
Sí, sí.
És el que tenen els Padrinos, que succeeixen els Padrinos.
Sí.
Molt bé.
Home, doncs el Carles hi té una retirada al Pacino,
Bueno, diguéssim que la meva cunyada va trobar que era poc adient que fes d'Indiana Jones, que no donava la talla. I llavors va dir, potser millor això, no? I vam dir, va, acceptem la realitat, busquem un personatge diferent i llavors va anar la cosa una miqueta així. En tot cas, vull dir, jo crec que el resultat de les imatges del calendari és
espectacular. Jo quan el van presentar ja dalt a la sala d'actes, a la sala dels doncs, il·lustres de Torredembarra, a la sala doncs, que fan juntes al govern i tot això, els van repartir, clar, anaves mirant, hòstia. N'hi havia que primer ja et costaven de reconèixer, d'altres que eren molt més evidents, el teu cas, però n'hi havia que estaven molt ben caracteritzades, sobretot elles.
Sí, la veritat és que sí. Jo crec que és, bueno, segurament en els moments dels darrers anys que hem viscut de pandèmia, doncs també les entitats han hagut de reinventar-se en determinades coses. Aquesta ha sigut una manera de fer-ho per part del Ball de Gitanes de Torredembarra i jo crec que hem de posar-ho també en valor.
I com va ser la teva entrada al Ball de Gitanes?
Bueno, diguéssim que la meva entrada doncs, va venir una miqueta determinada doncs, perquè tant la meva dona com la meva cunyada com d'això formaven part, com que en algun moment doncs, feia falta un substitut de la persona que feia de capità en aquell moment, si no recordo malament, i bueno, una cosa porta a l'altra i m'hi vaig quedar allà. El meu paper és molt, molt simbòlic, vull dir, no té la dificultat, evidentment, que tenen les balladores i balladors del Ball de Torredembarra, del Ball de Gitanes, però en tot cas, vull dir, és una cosa que fem i jo crec que, bueno, que permet viure també la Festa Major d'una altra manera i constatar també doncs, la importància que té la cultura popular i més en els temps que estem vivint.
Portes un fuet.
Sí, efectivament.
Com Indiana Jones. Combinar,
sí, efectivament, efectivament.
Tot,
però...
lliga, tot lliga,
tot lliga. Tot lliga, tot
lliga. Hem de dir a la Imma que un dia et caracteritzi Indiana Jones, que s'esforci...
No, jo crec que va tenir bon ull, eh?
Va tenir bon ull.
Entre la dignitat del resultat actual i el risc del ridícul de fer un Indiana Jones, jo crec que va triar de la manera correcta i va posar la balança en el lloc on tocava.
Carles, si jo et dic la dita popular, advocats, jutges i procuradors o foc de dos en dos, què em diries?
Que a mi la que em sonava era advocats i procuradors
a l'infern de dos en dos. A mi també.
Ah, doncs a mi...
És que Baix Amar tot ho fa diferent. Ho has vist,
sí,
no? Tot ho fa diferent.
Som una república. Ja som una república.
Sí. No, hi ha un recull de dites populars, em sembla que estava fet pel Joan Abada, sobre el món de la justícia, també... Però bueno, jo crec que és adient en determinades coses. Jo crec que els primers que enviaríem a l'infern, els advocats i els procuradors, som els mateixos advocats.
L'advocat rival i el...
No, però no tant per això, sinó potser per l'equivalent que fem del món de la justícia, del món judicial, tal com està concebut, doncs sovint és un món complicat i un món que ens agradaria canviar de dalt a baix i no podem, desgraciadament, no?
És molt hermètic?
No és que és molt hermètic el món jurídic, vols dir, o el món judicial, en què et refereixes?
El món jurídic.
No, el món jurídic jo crec que no és hermètic, vull dir, jo crec que precisament dret és la carrera dels que no saben quina carrera volen fer. Molt
tu sabies
sovint
la carrera que volies fer? Vas entrar per dret per vocació?
No, la veritat és que no exactament. O sigui, jo vaig...
El pare em deia que estudia en dret perquè no tenien cadira. Això m'ho deia el pare, eh?
Jo vaig fer dret i reconec que vaig començar a trobar la vocació a partir de assignatures com dret penal, en les quals doncs, veies, doncs, palpaves realment aquesta teatralitat del món del dret, també, no? Si no, en altres matèries les faig, però em costen molt més, m'avorreixen d'una manera molt més... bueno, em costen.
Si el dret romà, per exemple, no...
No, el dret romà podia tenir coses molt interessants, sobretot vist des de la distància, no? En el moment quan ho fas, doncs, penses que és una bogeria absoluta, no? I, en canvi, quan has acabat la carrera, de vegades et remets a aquells textos o els agafes amb un cert... amb una visió diferent, perquè realment el dret romà tenim l'origen de tot, no? I tenim l'origen d'una part de la concepció del dret de la nostra societat. Jo crec que el món del dret, doncs, té elements molt, molt interessants, no? I en el meu cas, en el món del dret penal, doncs, vivim de vegades els extrems de la vida, no? Però també tenen, doncs, aquesta part atractiva al 100%.
A Twitter ets molt crític amb la justícia, amb algunes formes. Això que primer ens entenem nosaltres, els periodistes, que els advocats de les parts implicades, per exemple...
Bueno, ja, jo per això dic que són coses que jo crec que hem de corregir, no? És a dir, és molt decepcionant assabentar-te d'una sentència de la qual tu ets l'advocat via premsa. I a més, vull dir, és una cosa recurrent.
Passa molt, a més, això.
Desgraciadament...
Darrerament, sobretot...
En temes que tenen una certa rellevància mediàtica, doncs sí que passa sovint, i és una cosa que hauríem de corregir. No només la sentència, sinó de vegades determinades decisions judicials, no? Que et truqui el client per dir-te, escolta, doncs han decidit això al jutjat, i que tu no t'hagi encara arribat la notificació, doncs no deixa en bon paper, jo crec, el món judicial, i demostra que hi ha alguna cosa que hem de canviar.
Perquè la justícia és justa?
La justícia és justa? No, és a veure, la justícia és imperfecta i és un reflex segurament del que tenim com a societat moltes vegades, no? I la justícia i el dret no arregla aquelles coses que són imperfectes, no? Molta gent de vegades ve i diu, escolti, és que tinc un problema amb el veí i ho vull arreglar posant-li una demanda judicial o li vull posar una querella al veí de sota perquè fa soroll. Diu, escolti, no, això s'arregla d'una altra manera. Això s'arregla tocant la seva porta, parlant, i com a última instància doncs ja arribarem al jutjat, no? Però la justícia i el dret penal està concebut com a última instància i així ho hauríem de considerar. I pretendre que el dret solucioni aspectes que tenen a veure amb les dificultats a nivell social o a nivell polític, doncs jo crec que és una fantasia utòpica, no? En aquest sentit, no? El dret és l'última instància i actua quan ja no hi ha més remei, no? Caldria actuar abans, precisament per evitar el col·lapse judicial que de vegades patim en determinats temes.
Perquè el sistema judicial, ja que parlant del món jurídic, el sistema judicial funciona com hauria de funcionar?
Jo crec que el sistema judicial té moltes mancances, però jo crec que hi ha una mancança molt bàsica que també que és a nivell d'inversió. I jo crec que cal dir-ho, no? Sí que és veritat que hi ha unes maneres de fer incrustades i que les patim els advocats en el dia a dia, no? Els retards són la pràctica diària, no? És un menyspreu absolut que un advocat, un client, un testimoni, un pèrit, s'hagi d'esperar una o dues o tres hores que el facin entrar en un judici o potser li diguin quan porta tres hores que s'ha suspès. Així, jo crec que ho hem de solucionar, no? Però també és cert al mateix temps que
hi ha... Per què passa aquesta desorganització? Manca de recursos?
Jo crec que s'ajunta unes dinàmiques determinades, per una banda, i per altra banda, doncs, una manca de recursos evident en el món de la justícia. Això sobretot jo crec que es nota en els temes grans, no? Que aquell jutge que està investigant, perdó, que està portant un procediment d'una certa dimensió, d'una certa magnitud, i al mateix temps doncs, ha de dedicar-se doncs, a altres casos molt menors que li comporten també una càrrega de feina doncs, important, això fa que, doncs, que un procediment judicial es pugui eternitzar. També és cert doncs, que segurament determinada normativa processal doncs, afavoreix doncs, que els advocats a vegades dilatin en el temps, amb determinades estratègies, doncs, alguns procediments. En tot cas, no és el desitjable, és a dir, una justícia doncs, que des de que passa un fet fins que arriba a judici doncs, passen 3, 4, 5 anys i després hi ha un recurs i després això continua, doncs evidentment no és desitjable i comporta que moltes vegades per una persona, malgrat que el procediment doncs, acabi en un no-res, doncs, el procediment en si ja és una pena.
Sí, el cas Massaguer, per exemple, que entren a l'Ajuntament el juny del 2014, o sigui, aquest juny que ja farà 8 anys, i pràcticament només s'han passat per, diguéssim, per judici oral, només s'han passat, diríem, el farciment, els casos petits. El tall gros encara no ha entrat.
En els casos de segons quins tipus de delictes, jo trobo a faltar en el jutjat segurament determinades figures de suport al món judicial, no? És a dir, hem d'entendre que un jutge no és una persona que entengui de tots els temes que se li posen al davant, vull dir, no és un pèrit, per tant, és important que els pèrits puguin actuar ràpidament, que puguin actuar fent informes que puguin ser comprensibles per la totalitat de les parts, i això cal facilitar-ho, i això actualment, doncs costa. I al mateix temps, insisteixo, hi ha determinades dinàmiques enquistades en el món judicial doncs que fan que el dia a dia doncs, de vegades sigui dificultós.
Perquè inhabilitar un jutge com Santiago Vidal pel que va fer o no, o Baltasar Garzón, per exemple, no s'acaba d'entendre, no?, socialment.
Jo crec que el tema moltes vegades és anar a veure l'arrel i l'origen de cadascuna d'aquestes inhabilitacions, no?, o de què ha passat aquí, no? Llavors veurem si en alguns casos doncs, hi ha un component processal correcte, no? És a dir, si s'ha efectuat per part de determinat jutjat doncs, determinades actuacions judicials que no estaven emparades legalment, que això de vegades doncs, jo crec que ha passat, no? O podem constatar, en canvi, que la motivació que comporta doncs, l'habilitació d'un jutge doncs, tingui més aviat un esbiaix polític. No? I jo crec que sempre cada cas és diferent i cal de vegades fer una feina de formigueta que és difícil resumir en un titular. No? Uh-huh. Jo crec que és evident que hem tingut doncs, una política de vegades de jutges estrella o de fiscals estrella que no afavoreix la manera de fer del món judicial. Però, en tot cas, insisteixo, cada cas és diferent i cal anar a l'arrel de cada cas.
Mm-hmm. Molt bé. Potser que... T'agrada llegir?
Sí.
Doncs mira, n'estic una secció en què hi ha una noia que ens recomana uns llibres.
El llibre de la selva, amb Anna Merino.
Hola, companys. Em fa especial il·lusió fer avui la meva humil recomanació lectora a Carles Perdiguero. I per diversos motius. Amb molt de brillo li recomanaria El padrí, de Mario Puzo. Tot un clàssic. Va ser la primera novel·la sobre la màfia. Però com són més de 500 pàgines i sé que és un home enfeinat, millor que es miri les pel·lis. Amb tot i amb això, donat que la saga també és llarga, potser li caldrà reservar-se al calendari una nit per mirar-la. Aquest Nadal, a molts torrencs i torrenques, ens ha vingut molt de gust veure-la. També amb brillo li recomanaria el poemari de Walt Whitman, un autor americà del segle XIX, i li recomanaria per un poema en concret, un de ben famós, per una de les escenes més especials de la pel·lícula El Club dels Poetes Morts. Ja segur que tots i totes sabeu que em refereixo al poema O capità, el meu capità. Un poema que diu O capità, el meu capità. Va acabar el nostre espantós viatge. El navili ha salvat tots els esculls. Hem guanyat el cobejat premi. Ja arribem a port, ja sento les campanes. I el poema segueix triomfant, però em sembla que el triomf compartit pel poble de Whitman, el triomf que cobeja el nostre perdiguero, encara no l'hem assolit. El nostre espantós viatge no ha acabat. Així doncs, li recomano el llibre Memòria de la resistència antifranquista, de l'editorial Pagès, on l'admirat periodista torrenc Antoni Batista ens explica una sèrie d'episodis de la lluita contra la dictadura. Ens ofereix una visió en profunditat del combat democràtic a favor de les llibertats polítiques i nacionals. Tots els capítols tracten temes que l'autor ha anat investigant al llarg de la seva carrera. Perdoneu, no em detinc en presentar-vos l'autor, perquè els oients, com també perdiguero, el coneixeu. Només destaco que és doctor en Ciències de la Comunicació i professor universitari. Al llibre hi surten les lluites de tot l'espectre polític i descriu la bondat personal, la militància clandestina i la generositat del compromís ètic fins a les últimes conseqüències. Carles, estic convençuda que t'encantarà el toc literari que Batista ha afegit a aquestes històries. Històries amb un fort contingut humà. Històries recreades a vegades com una seqüència cinematogràfica. Capità, que tinguis una molt bona lectura i brillo!
A la jungla de la Torre som més de Chita que Tarzan. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Ja ho veus, Carles, l'Anna...
Moltes gràcies a l'Anna.
Et posa deures.
Et coneix molt.
L'has llegit o no?
Em posa deures. No, no l'he llegit, aquest darrer llibre de l'Antoni Batista. Sí que m'he llegit algun dels anteriors, sobretot els que tenen a veure amb la temàtica del País Basc. I coincideixo amb l'Anna que realment la sort de l'Antoni Batista és que és capaç de transmetre amb una narrativa que entra molt fàcilment, sense baixar el nivell literari i periodístic, doncs l'exposició que vol fer, no? I això és molt d'agrair, no? Perquè hi ha llibres que tenen un índex molt interessant, però després es fan absolutament feixucs i insuportables, no? I en aquest cas jo crec que és absolutament el contrari, per tant, m'apunto als deures i tractant-se d'un llibre de l'Antoni Batista i d'un llibre d'assaig, doncs encara més.
No, jo me l'he llegit i dues coses. Una, se't fa curt, és a dir que... Dius, més capítols, més històries. I l'altra, hi ha històries que et posen de molt mala llet. Eh? Estem parlant de tortura, estem parlant doncs, de l'època de la repressió franquista més dura i no sé, en el cas de Jordi Carbonell, per exemple, el que va ser després líder d'Esquerra, és terrible, sí, no, la història és allò que va cap allà i diu diu a la seva dona, jo parlaré català, diu, hòstia, als anys 70 anar a la comissaria de Via Laietana parlant només català, hòstia, és tindre'ls ben posats.
Sí, jo, si no recordo malament, jo amb el Jordi Carbonell vaig coincidir fa molts, moltíssims anys, evidentment, en el Consell Social de la Universitat de Barcelona, i era de les poques persones que, malgrat la diferència entre algú dels seus coneixements i de la seva consideració i algú altre que era un estudiant absolutament esbojarrat, no? Doncs era capaç de tractar-nos amb un respecte i amb una deferència importants, no? I això, en contrast amb altres persones en aquell moment, ho recordo molt.
Molt bé, ara que parlem doncs, d'això, parlem doncs, de repressió, tu doncs has tingut doncs alguns clients i has defensat doncs causes relacionades doncs amb el procés, amb les manifestacions després del procés. No sé si has vist, doncs, parlant amb els seus clients, tortures, maltractes, vull dir, que passen coses que no es coneixen prou dintre les comissaries de policia i els quarters de la Guàrdia Civil?
Sí, a veure, jo crec que hi ha moltes coses que han anat canviant, evidentment, és a dir, poc a veure amb el que podem trobar en els llibres de l'Antoni Batista, però al llarg dels anys sí que hem trobat coses molt, molt sòrdides, també, no? Vull dir, des de persones que passen per comissaria i per reclamar doncs, un cot d'aigua acaben amb un casc al cap i a terra i sortosament amb sentències condemnatòries per part de l'Audiència Provincial de Barcelona. Recordo aquesta en concret d'una manera molt, molt, molt palesa, molt, molt patent, a casos en els quals doncs, s'utilitza, per dir-ho suau, doncs, els atestats policials d'una manera incriminatòria i novel·lesca que res tindrien a envejar amb una novel·la negra, no? I això per una banda, i per altra banda sí que, bueno, jo crec que sí que hem anat notant un increment de les peticions d'una manera desproporcionada per part del Ministeri Fiscal, jo crec, no? En els quals determinades conductes que fa 3, 4 o 5 anys doncs, comportaven una petició determinada, una pena determinada, actualment doncs, estan demanant unes penes absolutament desproporcionades que tenen, des del meu entendre, poc sentit vist ja des del punt de vista purament jurídic, no? Jo crec que com més amunt anem, doncs més dificultats ens trobem, també. Jo crec que aquí juguen també les coses que comentàvem abans, és a dir, una cosa és que se't filtri una sentència als mitjans de comunicació i una altra cosa és que se't filtri directament que el teu client se'n va a la presó perquè hi ha una sol·licitud per part del Ministeri Fiscal i t'enteris també mitjançant la premsa i no mitjançant la corresponent notificació del jutjat. Per tant, existeix segurament una manera diferent de fer en alguns aspectes, no? Però no podem amagar que la manera de funcionar en determinades instàncies no és la que ens agradaria.
I a més, hem vist moltes filtracions i no hem vist mai cap pena per una filtració des de l'interior, diríem, doncs, d'un tribunal.
Bueno, diguéssim que...
Perquè hi ha algú que ho filtra, això està claríssim.
Sí, no, i a veure, ja existeix una... Jo crec que una... No existeix voluntat de tallar aquestes pràctiques, no? És a dir, ens hem trobat casos de vegades molt evidents, no? És a dir, en determinats procediments judicials, quan tu t'imprimeixes el teu procediment, surt una marca d'aigua amb la persona que s'està descarregant aquell document. Jo, en determinats documents, doncs surt el meu nom, que ocupa tota la pàgina, no? Si s'ho descarrega doncs, un treballador del jutjat, un funcionari, també sortirà la seva referència, no? Si això es publica després a premsa, doncs és fàcil establir, fer una relació de qui ha filtrat cada cosa, no? Per tant, jo crec que existeix aquesta manera d'actuar i, per tant, no, jo crec que no existeix una voluntat real de tallar aquestes pràctiques. I això jo crec que sí que és greu.
Això ens indica, Carles, que arribem al tram final.
Molt bé. Avui tinc el qüestionari breu, que feia uns quants programes que no el tenia. L'he preparat. Alguna pregunta de cas, alguna que se m'ha corregut ara?
Doncs, Jordi, ja saps.
Ara és
doncs,
quan em feu endavant. Més poc una pedregada.
Vinga. Parlem avui
hem estat tranquils, eh? Avui no hem apretat gaire, eh?
No, i avui ha sigut... A més, que hem tractat temes bastant durs,
sí.
Durs des del punt de vista sentimental, al començament i a la final... I ens ha quedat molta cosa al tinter, eh?
No, tot s'ha de dir que totes les espècies que han passat de moment...
Saps què ja tinc? Ja tinc l'animal apuntat. Sí? L'hi ve al final, però, eh?
Doncs sí.
Vinga, va. Parlem de sèries. Perry Mason o The Good Wife?
Perry Mason jo crec que, a més, és un referent que evoca a la infància, no? A tots aquells que ho van veure.
Aquella música.
A una música molt concreta i per tant...
Això és Perry Mason?
I tant.
No és Perry Mason.
Home, això és Perry Mason.
Deu ser la nova.
No és la sintonia...
No. Sí, van fer una segona part amb el mateix actor, amb el Raymond Barr.
Sí, sí. Que l'Ironside.
Mira.
No, però era Perry Mason. Ara sí.
És Perry Mason, però la nova adaptació, eh? Però és el clàssic.
Sí, totalment reconeixible. Va, parlem d'advocats. Gonzalo Boye o Andreu Van der Einde?
Home, m'ho poses en una situació complicada. Jo crec que una barreja d'ambdós seria positiva, però per quaternitat i per determinats motius em quedaria amb l'Andreu.
Molt bé. I ara parlem de jutges. Llarena o Marchena?
En aquest cas m'acolliré a la recomanació del meu advocat de no respondre a aquesta pregunta.
Com diuen a les sèries americanes, me acojo la quinta enmienda.
Eso.
Molt bé. Catalunya Independent o el Vall de Gitanes de Torredembarra? Havia apuntat Creu de Sant Jordi, però anem més endavant, més amunt. Patrimoni material de la humanitat per la UNESCO.
Home, jo crec que amb dues coses seria, a la vegada serien espectaculars. Jo crec que...
Però només en pots triar una, és la gràcia d'aquesta...
No, jo crec que no. Jo crec que precisament el que diem és que ho hem de voler tot i no hem de triar.
Molt bé. Un altre de jutges. Baltasar Garzón o Santiago Vidal?
Doncs jo em quedaria amb Santiago Vidal per un motiu molt breu, que és que Santiago Vidal era dels pocs jutges que en el seu moment, quan estava, si no recordo malament, a Sabadell, era capaç de fer sentències absolutòries en relació a insubmisos, malgrat totes les reticències que puguem tenir per altres coses. I Garzón, el que m'aboca directament és a les tortures del 92 i a la condemna que va rebre per part del Tribunal Europeu dels Drets Humans 10 anys després d'aquells fets, i que vaig tenir la sort de viure relativament de prop l'evolució d'aquest procediment. També.
Europa valenta en matèria judicial, però al final acaba, perquè en el cas Otegi, per exemple, també van acabar fent una sentència en contra del...
Europa valenta, Europa és molt estricta, és a dir, les demandes que s'admeten al Tribunal Europeu dels Drets Humans són molt poques, no? Però en tot cas és una esperança moltes vegades, que en tot cas és una esperança a nivell judicial que no té per què solventar-nos altres problemes.
I una última, tornem a Torredembarra. Plaça del Castell o Montanyans?
Home, ara m'ho poses difícil, no?
I el pare o la mare, sí.
Però jo crec que en aquest moment doncs seria Plaça del Castell, perquè així com Montanyans el tenim mínimament preservat, jo crec que Plaça del Castell, i per extensió nucli antic, necessita una bona empenta.
Uh-huh. Molt bé, hi ha aquí una coordinació entre cada Esperdiguer, el mossèn... Jo també m'hi apunto per intentar revitalitzar el nucli antic.
Jo també, per solidaritat.
Tota gent de Bajamar, al final, tenen bon cor.
Home, i tant, sempre.
Doncs bé, arribem a l'últim.
Pensava que li anaves a dir també... O Perdi o Perdiguero?
Bueno, realment, Perdi queda, no sé com, s'assumeix molt ràpidament per tothom, no? I a mi no tinc cap problema i m'agrada. Uh-huh. És un sobrenom.
Soc en Perdi, et dius a Twitter.
Sí. Va haver-hi una part molt breu de temps que ho vaig canviar, i perquè vaig pensar, ostres, potser no queda prou seriós, però ho vaig recuperar al cap de molt poc temps.
Doncs, Carles, ha estat un plaer, què dir-te? La veritat que és sempre interessant conversar amb tu.
I és que anem pujant
al
nivell.
Sobretot amb els temes, sí. Tots tenen nivell, tot s'ha de dir, però avui sí que és cert que hem tocat temes doncs, que ens han tocat de prop, que ho hem viscut i que tenim també imatges a la memòria de sortint dels jutjats, vull dir que...
L'hem vist per la tele, en un sense ficció no fa gaire,
sí,
vam veure.
Sí. De fet, era un sense ficció gravat aquelles imatges de 2 anys enrere.
Sí, és que la televisió té això.
Va ser una veritable aventura, vull dir, jo sortia un tros molt petit, però realment va ser una veritable aventura. A la part que jo estava era a Terol, acompanyat durant aquesta aventura amb la Montserrat Besses, i per tant, doncs, evidentment, l'experiència va ser doncs espectacular.
Recordem el cas també, que era...
Bueno, el cas era un noi d'Olesa de Montserrat, en Felip Segura, que havia fet un missatge de Twitter en relació a 2 agents de la Guàrdia Civil que havien mort en un tiroteig, no? I a partir d'aquí doncs es va iniciar una aventura en relació, un procediment judicial en relació a ell, en relació a 3 persones més, pels comentaris que havien fet a Twitter, acusat de delicte d'odi, no? El delicte d'odi és un delicte molt concret, per unes causes molt concretes i per uns col·lectius determinats. I nosaltres doncs vam defensar doncs aquesta teoria. El jutjat de Terol ens va donar la raó en primera instància, en segona instància va condemnar-lo parcialment, i el tema està pendent ara en el Tribunal Suprem.
Molt bé. Doncs el situem a la selva, doncs, amb el...
El situem a la selva.
Repassem, tenim una girafa,
sí.
Tenim una pantera, un gat salvatge, una formiga molt treballadora, Tenim un lleó, una gazela, i a veure, jo crec que ja hi falta un personatge humà. Indiana Jones. Home, Indiana Jones a la selva.
Home, però aviam.
No, home, a veure, no el veus amb el fuet, amb el barret, tot Indiana suat, Jones, enmig de la selva?
Indiana Jones no és un animal.
És un humà, l'ésser humà és un animal.
No t'ho compro.
No m'ho compres?
No t'ho compro. Ho sento molt. T'hi compres, Carles, tu?
Bueno, això és tema de periodistes.
T'identifiques amb algun animal que pugui estar en una selva?
Em costa identificar-me. Al món de la justícia l'identificaria amb un cargol.
Això sí, un cargol?
Per la lentitud que té. El món de l'advocacia jo crec que ja és un món més salvatge i més de jungla, segurament.
Ostres, doncs amb un cargol pensa que ho podem associar amb banyuts i babosos. Vull dir que... Imagina't.
Però no, la proposta.
Potser a l'hora de teixir un bon cas, podria ser una taràntula, per exemple.
Taràntula. Sí,
Més, ja fa més a selva, això, oi?
Sí, aquesta te la compro, Jordi. Taràntula.
Taràntula. Tenim una fauna. Un dia l'encarregarem amb el Víctor Santelles, el dibuixant que tenim de Torre de Mar Actualitat, que ens faci... Quan arribem a 12, l'encarrerem un dibuix, amb tots els animals.
Sí, sí.
Pot ser espectacular, eh? Sí. No falta poc, ja tenim 7. Sí. Falta menys de la meitat.
Ens queda poquet. Carles Perdiguero, un plaer.
Jo sí, em deixeu un minut?
Sí.
Abans l'he dit a l'Albert fora d'antena, però voldria dir-ho també en antena. Jo sí que us voldria felicitar també, no només pel podcast que feu, sinó pel projecte del Torredembarra Actualitat. Segurament doncs molta gent us ho diu, ara que heu fet la celebració i l'aniversari d'això, però desenvolupar un projecte municipal, intentar-lo fer amb qualitat i que tingui continuïtat, jo crec que és un mèrit que s'us ha de reconèixer i per tant jo voldria acabar la meva intervenció doncs agraint-vos doncs que feu aquest esforç, que segur que no és fàcil, i per tant doncs agrair-vos doncs aquesta feina que feu.
Gràcies.
Moltes gràcies, Carles.
Que consti que no li hem pagat, per dir això. Que
no, li haurem de pagar ara, després.
Ah, val, després. Bueno, ara ho parlarem, doncs. Carles, doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I molt agraïts.
Fins una altra.
Gràcies.
Vinga, adéu.
La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.